De fet, la gran majoria de nosaltres viu tot el transcurs de la seva vida tractant d'aconseguir objectius a llarg termini, com seria, per exemple, millorar les relacions, trobar la feina somiada, trobar la parella ideal, escalar socialment, ser feliç i estar completament satisfet amb la vida. Però és ben cert que assolir almenys uns quants d'aquests objectius requereix molta feina i molta paciència. Els somnis varien. De fet, tots somiem coses diferents. Mentre alguns pensen en relacions afectives, altres pensen en l'econòmic o en l'èxit professional. Però hi ha una sèrie de regles, en total 20, que segons els psicòlegs més influents del món, ens ajudaran a aconseguir tot el que ens proposem. Doncs bé, el psicòleg i psicoterapeuta provinent de Rússia, el doctor Mikhail Libak, ha escrit més de 30 llibres de psicologia pràctica, en els quals destaca l'importància de tenir una millor visió d'un mateix i de l'entorn en general, ja que la felicitat i l'èxit depenen de la manera en què decidim viure. Anem, doncs, ara a escoltar aquestes 20 regles d'or. La primera diu: la felicitat no es persegueix, perquè aquesta es troba dins teu. Aprèn l'art de desenvolupar les teves habilitats i reflexiona sobre els teus èxits. I mentre ho facis, aquest és el camí de la felicitat. La segona: deixa de necessitar del judici dels altres per aprovar-te a tu mateix. Repeteix-te lo intel·ligent i bo que ets i estigues satisfet amb això. Número 3. Pren el control de la teva vida, sobretot quan vols alguna cosa, i oblida't dels permisos o de les aprovacions. Passem a la quarta. Madura. No només tinguis coneixement, sinó també aprèn a usar-lo. Els immadurs solen tenir coneixement, però no saben què fer amb ell, i per això passen els seus dies criticant els altres. Número 5. Deixa de voler treure a tot el món de la teva vida. Només avança i deixa que el temps faci lo seu. La sisena. Deixa de complaure a tots, perquè això és impossible. Al final, si ho aconsegueixes, només acabaràs emocionalment frustrat. Número 7. Sempre paga pels favors fets, ja que no val la pena que en algun moment et facin sentir malament o culpable d'alguna cosa que se suposa que van fer per tu de bona fe. I la número 8. Sigues algú amb grans qualitats i èxits propis, perquè no et converteixis en algú que només sap parlar malament dels altres. Número 9. La depressió és dolenta, però pitjor és reprimir les teves emocions. Explora la teva ànima i tracta de trobar el que t'impulsa. Número 10. Parlar amb els amics o amb les persones que et cauen, molt bé, és agradable, però parlar amb els teus enemics t'ensenya més, doncs et fas conscient dels teus defectes i d'altres coses de tu mateix que no en tenies ni idea i que has de millorar. Número 11. Només fantasia amb els somnis que pots aconseguir i mantén-los reals perquè mai perdis l'objectiu. Número 12. Llegir un llibre sempre et beneficiarà més que no pas parlar amb algú de coses superficials. Ja passem al número 13. Deixa de mirar la vida dels altres i centra't en allò que et benefici. La 14 ens diu: entén que el teu major enemic ets tu mateix, i quan entenguis això, qualsevol enemic podrà ser vençut fàcilment. La 15. Oblida't de les crítiques. Aquestes no serveixen de res quan estàs fent tot lo possible per assolir els teus objectius. La 16. Sigues més extrovertit i no temis relacionar-te amb els altres. Si no et coneixen, no podran pensar positivament respecte a tu. La número 17. La soledat no és una amiga dolenta. La número 18. No hi ha lògica femenina o masculina, només hi ha saviesa. La número 19. Per fer més gran la teva felicitat, comparteix-la amb els altres. I la última i número 20. Viu per tu i deixa de demostrar coses als altres. No necessites d'això per ser feliç. Què us ha semblat aquestes 20 meravelloses frases? Les podreu aplicar? Doncs d'això es tracta, oi? Bé, ara mentre fem una pausa i penseu una mica en totes aquestes 20 regles que hauríem de seguir per ser més feliços, Escoltarem una mica de música, que en Leo Loza ens ha triat per aquest programa. Continuem, doncs, amb el programa de Poció de Felicitat, recordant-vos que aquest programa s'emet al 107.7 FM des de la veu de la Costa Daurada, a Roda de Barà Ràdio, els dilluns de 5 a 6 de la tarda i els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. També el podeu escoltar en diferit a Ràdio a la Carta a la web de Roda de Barà Ràdio. Us acompanyem en Leo Loza, el tècnic del so, i jo, Maria Antònia Margarit, qui us parla. Avui us he parlat de la transcendència, de la felicitat, del mite grec sobre la creació de l'home. I us parlaré ara del mite d'Euridice, un antic mite grec sobre l'esperit i l'ànima. Euridice era una dríade, o sigui, una nimfa, que era l'esposa d'Orfeu, poeta i músic diví. Orfeu estimava profundament la seva vella dona, que acostumava a passejar amb les naiades. Una vegada, en què la vella Euridice caminava en un dels seus passejos per un prat de Tràcia, va ser vista, segons Virgili, per Arcisteo, que es va enamorar immediatament d'ella. La va perseguir per fer-la seva. Ella s'escapa amb gran velocitat i por, doncs el seu cor només li pertany a Orfeu. En la seva fugida, Eurídice és mossegada per una serp i mort. Orfeu, desconsolat, la plora, i la seva desesperació no troba consol, de manera que pren l'arriscada decisió d'anar a la recerca de la seva dolça i estimada esposa, a l'Hades, a la terra dels morts. Amb el seu dolç cant i les seves poesies, Orfeu va aconseguir commoure Caront, qui li deixa travessar el riu Estígia, límit entre el món dels vius i dels morts. Després, també amb les seves habilitats artístiques, Orfeu aconsegueix convèncer a Persèfone i a Hades perquè li permetin endur-se Eurídice. Les divinitats subterrànies accepten que se l'emporti, però Orfeu ha de prometre que no intentarà mirar la seva dona fins que l'hagi portat a la llum del sol. Llavors, segons el convingut, Eurídice seguia Orfeu en el camí cap a la llum, i en el moment en què estaven a punt d'abandonar les fosques profunditats, Orfeu va tenir dubtes. Així, va començar a pensar en la possibilitat de que Persèfone l'hagués enganyat i que Eurídice no anés darrere d'ell, per la qual cosa no va poder suportar la temptació i es va girar per mirar-la i corroborar que ella venia amb ell. Quan això va passar, Eurídice va ser arrossegada per una força irresistible altra vegada cap al Hades. Orfeu, desesperat, intenta anar de nou a rescatar la seva estimada, però aquest cop Caront no li permet passar. Orfeu va tornar a la terra sol i desemparat i va mantenir la fidelitat a la seva esposa fins la seva mort. Us he comentat que el mite d'Eurídice era sobre l'esperit i l'ànima. Doncs és aquest el simbolisme que porta inclòs. De la mateixa manera que Orfeu, l'esperit, intenta rescatar l'ànima de la seva vida material, però l'ànima necessita aquesta vida per poder tenir experiències. És per això que Orfeu no aconsegueix emportar-se amb si a Eurídice. Ella necessita de l'infern per poder superar per si mateixa totes les dificultats que va vèncer, Orfeu i poder emergir de les profunditats per retrobar-se quan estigui preparada al costat del seu marit estimat, que l'esperarà durant tota la seva vida sent-li fidel. L'esperit sempre esperarà l'ànima, ja que aquesta vida després de vida, infern després d'infern, ajuntarà experiències. D'aquesta manera, arribarà el moment en què pugui comprendre el veritable significat de la vida, aconseguint així superar l'etapa de les reencarnacions i no necessitarà mai més de la personalitat, aconseguint així trobar-se al metafòric cel, més enllà de tota vida humana. Bé, què us sembla si ara escoltem una mica de música? Acabarem el programa d'avui parlant d'unes quantes lliçons de vida que les hem hagut d'aprendre per nosaltres mateixos, doncs a l'escola. Això no ens ho van pas ensenyar. És cert que l'escola ens prepara per insertir-nos en la societat industrialitzada i contribuir al seu desenvolupament des del punt de vista professional, però s'oblida dels ensenyaments de la vida. Això vol dir que moltes vegades hem d'aprendre a cops d'adversitats i adonar-nos, ja sent adults, que necessitem canviar vells patrons de pensament que ens danyen i no ens aporten res, sinó que són un obstacle pel nostre creixement. Però què és el que ens cal saber per enfrontar millor la vida? Doncs, primer de tot, entendre que el món no gira al teu voltant. Tots som els protagonistes de les nostres vides, però això no vol dir que el món giri al nostre voltant. O sigui, que si l'empleat de torn no t'atén amb amabilitat, o si t'has quedat atrapat en una congestió de trànsit, o la teva fila al supermercat no avança, no és perquè hi hagi un complot mundial per complicar-te el dia. Són coses que passen, li passa a tothom, no només a tu. De fet, assumir tot el que passa com una cosa personal, adoptant una postura egocèntrica, et causarà, sens dubtes, molts problemes. En primer lloc, et generarà un seguit d'emocions negatives que t'arrabassaran la teva pau interior. I en segon lloc, et farà perdre el control, de manera que no podràs respondre amb assertivitat, sinó que et limitaràs a reaccionar seguint els teus impulsos. I tot això farà que, en comptes de solucionar el que et molesta, només et servirà per augmentar el problema o crear nous obstacles i conflictes amb les persones que t'envolten. Per tant, comprendre que el món no gira al nostre voltant pot tornar-nos al control i brindar-nos una gran pau. Una altra de les lliçons que ens haurien d'haver ensenyat a l'escola és que no estàs obligat a actuar tal com et sents. És clar que ningú se sent bé tot el temps. Patim decepcions, ens entristim, ens enfadem o ens sentim ansiosos. Tot això és ben normal. Però això no vol dir que hagis de contaminar les teves relacions amb aquests estats afectius. No es tracta d'amargar o reprimir el que sents, sinó de ser capaç de gestionar les teves emocions d'una manera assertiva, perquè no suposin un problema ni per tu ni pels altres. Tal com va escriure en Viktor Frankl, les decisions, no les condicions, determinen qui som. Això vol dir que hem de deixar de buscar culpables externs i comprendre que no necessitem reaccionar seguint els nostres impulsos emocionals, sinó que podem aprendre a respondre d'una manera més madura a les circumstàncies que se'ns presenten. Es tracta de reprendre el poder assumint una distància psicològica de les circumstàncies per poder valorar-les d'una manera més objectiva i respondre d'una manera més reflexiva. Aquest canvi d'actitud ens estalviarà molts disgustos i també molts problemes. Hem d'aprendre també a la universitat de la vida el fet de que siguis tu mateix, independentment de la pressió dels altres. Encara que no siguem el centre de l'univers, les nostres necessitats i valors són importants. Són importants per nosaltres i hem d'aprendre a defensar-los. Si ens acomodem contínuament al que esperen els altres de nosaltres i sacrifiquem les nostres necessitats a les seves, convertint-nos en persones excessivament complaents, correm el risc de perdre'ns de viure una vida que no és la nostra. Per desgràcia, la societat empeny contínuament per homogenitzar els seus membres, de manera que només les persones més fortes aconsegueixen ser autèntiques. La clau per no cedir a les exigències socials consisteix en desenvolupar un nivell d'autoconeixement tal que et brindi la seguretat necessària per defensar les teves idees i les teves decisions. Com menys et coneixis a tu mateix, més vulnerable seràs a la pressió social, sobretot a la que exerceixen les persones més properes, que ho fan, segons ells, pel teu propi bé. Per tant, quan estiguis davant d'una cruïlla entre les exigències externes i les teves necessitats, recorda les paraules de Lao Tzu. Al centre del teu ser tens la resposta. També ens costa molt tolerar l'ambigüitat, i la ambigüitat forma part de la vida quotidiana, encara que sovint ens neguem a reconèixer-ho i ens aferrem tossudament a la idea de la seguretat. No obstant això, és difícil saber amb certesa el que pensa una persona de tu. Quines seran les conseqüències finals de les decisions que prens o fins i tot preveure què passarà en la teva vida d'aquí 5 anys. Quan no som capaços de viure amb la incertesa, anem desenvolupant un pensament rígid i llavors el menor canvi ens genera una ansietat enorme i desproporcionada. Per això, ens cal acceptar que no hi ha certeses totals i que en molts casos la recerca de la seguretat és tan sols una il·lusió transitòria que abans o després pot caure com un castell de cartes. L'antídot consisteix en abraçar els canvis, buscar la novetat i confiar més en el curs dels esdeveniments o de la nostra intel·ligència intuïtiva a l'hora de prendre decisions. Després de tot, com va dir la novel·lista Margaret Drabble, quan res és segur, tot és possible. I com hem après al llarg de la nostra vida, ara sabem que és en l'adversitat quan coneixes la teva veritable força. Doncs, quan les coses no surten com les havíem planejat, sovint ens sentim frustrats o decebuts. És normal, i no hi ha cap mal en sentir-se d'aquesta manera. El problema comença quan ens quedem atrapats en aquests sentiments i en la nostra ment només hi ha espai pels pensaments negatius. Quan entrem en aquest bucle de negativitat, és pràcticament impossible trobar una solució, la qual cosa ens condemna a mantenir-nos en aquest estat d'insatisfacció. Les persones resilients, al contrari, saben detectar el positiu dins del negatiu i l'oportunitat en els contratemps. Com va dir Horaci, en els contratemps és on coneixem tots els nostres recursos per fer ús d'ells. Per tant, la capacitat per replantejar l'adversitat des d'una perspectiva més constructiva per tu mateix és una de les lliçons més importants que pots aprendre a la vida. Si us agrada el programa de Poció de Felicitat, podeu també assistir cada dimarts de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda al curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal a l'Hotel d'Entitats de Roda de Berà. Tingueu en compte que cal anar-hi abans per apuntar-se, ja que les places són limitades. I també a la Biblioteca Joan Martorell de Roda de Berà fem una xerrada un cop al mes sobre temes del mateix estil. Us espero a totes. Si voleu deixar comentaris sobre el programa, les reunions a la biblioteca i el curs de l'Enneagrama, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Heu escoltat el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, Leo Loza. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí a Roda de Berà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem, tant en Leo Loza com jo, Maria Antònia Margarit, que passeu una setmana força feliç. Ens acomiadem. Fins la setmana vinent.